Ara vindria el torn dels investigadors dels grups de recerca del Campus Aigua. Si us sembla, us convido a presentar-vos vosaltres mateixos, que així pot ser més àgil, i començarà doncs, l'Anna. Gràcies. Sí, els que... Exacte, senteu-vos, que aquí davant hi ha lloc. No?
Molt bé, bon dia a tothom. El meu nom és Anna Ribas i sóc la responsable d'un grup de recerca que porta per nom Canvi Socioambiental, format per investigadors i investigadores d'aquesta universitat, de la Universitat de Girona, ambientòlegs i geògraf. Nosaltres fem una mirada, una aproximació a l'aigua i la seva gestió des d'un enfocament o una dimensió molt socioterritorial. La nostra branca de coneixement és les ciències socials i, per tant, l'aproximació que fem a l'aigua és des d'aquesta perspectiva. Llavors, quan se'ns va demanar si podíem explicar la recerca i el que podíem o estàvem contribuint, pensem nosaltres, a la temàtica de canvi climàtic i aigua a les comarques gironines, el primer que se'ns va ocórrer va ser el projecte que estem desenvolupant durant 4 anys i que intenta donar resposta a aquesta pregunta. S'està adaptant al canvi climàtic, una àrea que portem dècades estudiant com és la Costa Brava. Quines accions s'estan duent a terme? S'estan duent accions d'adaptació? Si és el cas, quins incentius hi ha per dur-les a terme? I si no és el cas, doncs quins obstacles es troba especialment aquesta Costa Brava per dur a terme aquestes accions d'adaptació? Tot i així, voldria començar recordant que tenim una certa trajectòria de dècades, ja podem dir, en l'estudi de la Costa Brava i el canvi climàtic i l'aigua, la problemàtica específica de l'aigua. I aquí en tindríem 3 exemples que no són de les publicacions científiques d'aquestes que també realitzem, sinó d'exercicis de divulgació d'aquest coneixement. Un d'ells és un informe que ja vam fer ja fa uns quants anys en companys de l'Institut de Medi Ambient, com el professor i vicerrector ara, Josep Calbó, sobre els efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. Aquí vam treballar-hi físic, geògraf i ambientòlegs en aquell moment. També hem col·laborat, al igual que molts investigadors de la Universitat de Girona, en l'elaboració de 2 informes del canvi climàtic a Catalunya. En concret, en el 3er informe, un equip de geògraf i ambientòlegs vam estar elaborant el capítol dedicat a l'impacte del canvi climàtic en el turisme. O també exercicis encara de més divulgació entre la ciutadania gironina a través de, per exemple, la revista de Girona, la revista de la Diputació de Girona, que l'any 2019 dedica un dossier coordinat des del nostre grup de recerca a l'impacte del canvi climàtic a les comarques gironines. Bé, dit això, molt ràpidament, perquè de fet en Gabriel ja ha utilitzat les dades de Josep Pasqual, la persona que a l'acabar la jornada d'avui, doncs farem aquest reconeixement per il·lustrar allò que ja sabem sobradament, i és que la Costa Brava està patint ja els efectes del canvi climàtic. I les dades que, insisteixo, passarem molt ràpidament, ja ens estan dient que l'augment del nivell del mar és un fet. També que les precipitacions, en el cas concret de la Costa Brava, és cert que no han experimentat variacions prou significatives en una sèrie llarga de més de 50 anys que puguem tenir, però sí que aquesta capçalera de les principals conques que abasteixen la Costa Brava ja està experimentant reduccions de precipitacions importants, a les quals cal sumar-hi el que ens explicava en Graviel, que és la transformació dels usos del sòl que està donant peu a un procés de forestació que té el seu impacte també en els règims hidrològics d'aquestes conques. I, com no, també tenim una plasmació, un impacte important de fenòmens extrems vinculats a l'aigua, com el Glòria, el temporal Glòria de gener del 2020, amb tots els seus efectes, amb totes les seves característiques físiques, que per primera vegada i de forma molt clara s'associen a canvi climàtic. Les magnituds de precipitacions, de cops de vent, d'onades o la mateixa temperatura del mar ens indiquen aquest efecte del canvi climàtic en un episodi realment extraordinari. També l'evolució d'un dels principals recursos que té aquesta Costa Brava, un recurs turístic de primer ordre com són les platges. També, novament, constatem aquesta pèrdua de platges, gràcies a les dades, novament, de Josep Pasqual, però no només això, i completant una mica el que ens deia en Gabriel, no és només un procés d'afectació a les capçaleres d'aquestes conques, sinó clarament no cal parlar de canvi climàtic, cal parlar de canvi ambiental. Hi ha alguna força motriu de canvi ambiental, com és l'ocupació literal de primera línia de mar, primeríssima línia de mar. És a dir, alguna cosa també estem fent molt malament, que és ocupar, amb l'exemple de l'urbanització de Griells, doncs la primeríssima línia de mar, primera. I per tant, qualsevol temporal l'afecta greument. Per tant, des del nostre grup de recerca, en aquests moments estem intentant respondre, treballar amb tres grans preguntes. La primera és la ciutadania, el sector turístic, els turistes, les administracions locals, focalitzem especialment l'interès en els ajuntaments, els municipis, són conscients, els preocupa, volen fer front a aquests efectes del canvi climàtic. Primera pregunta. La segona, s'estan duent a terme plans, estratègies, accions d'adaptació? Sí, però també no. S'estan duent a terme per fer front al canvi climàtic i la que a nosaltres ens és més important, intentar veure quins són els factors clau que no són només financers, que massa vegades ràpidament diguem no, és un problema econòmic, no, no és només financer, que incentiven i o obstaculitzen el reconeixement d'aquests problemes i la implementació de mesures d'adaptació. Quins són aquests factors? Intentant respondre a la primera pregunta, la resposta no s'allunya del que està passant amb altres treballs que s'han fet en el cas de Catalunya, la població catalana. Per exemple, en aquest treball realitzat el desembre de 2019, és cert, abans de que s'esdevingui la pandèmia, doncs una enquesta realitzada a la població catalana clarament ens indica que el canvi climàtic preocupa bastant o molt. És una preocupació de primer ordre a la població catalana. Però també podem veure que hi ha un volum prou considerable de ciutadania que considera que no preocupa, que hi ha un desconeixement, que no preocupa ni molt ni poc. Hi ha una heterogeneïtat manifesta amb aquests resultats. Si això ho traslladem a alguna recerca que hem realitzat des del nostre grup d'investigació, en aquest cas, focalitzant-ho a la Conca de la Muga i preguntant als responsables d'allotjaments turístics, com són els hotels, com són els càmpings, les cases de turisme rural, si els preocupava el canvi climàtic, si estaven duent a terme accions per fer-hi front, especialment en relació a temàtiques com l'aigua o l'energia, la resposta és certament molt heterogènia. També hi ha aquesta dispersió de percepcions i, per tant, de comportaments enfront a les respostes possibles que podem donar en aquests efectes. Tenim un grup important aquí al mig, en aquest gràfic, d'escèptics. De dir, bueno, sí, no, no ho tenim molt clar, no estem fent gaire res. I estem parlant d'empreses, empreses d'allotjament turístic. També tenim aquells que podem qualificar com els realistes, els fatalistes, els negacionistes o els pragmàtics. És a dir, no ho sé si hi ha canvi climàtic, però tot i així jo estic duent a terme mesures per estalviar energia, per estalviar aigua. O a l'altre extrem, els fatalistes que diuen sí, hi ha un canvi climàtic, però jo no hi puc fer res, han de ser les administracions. O fins i tot un discurs molt usual, que és el canvi climàtic em pot ser beneficiós per la meva empresa turística. Allargaré la temporada turística. O també després podem mirar una altra gent, que és el propi client d'aquests allotjaments, els turistes. Aquí també és molt interessant conèixer quina és la seva percepció del canvi climàtic, perquè segons quina sigui aquesta percepció, segurament el comportament en l'ús o la pràctica, la bona pràctica en l'ús de l'aigua pot ser molt diferent. I aquí també el ventall és molt, molt heterogeni. Enquestes realitzades a clients que s'allotgen en aquests establiments ens diuen que sí que hi ha grups de turistes molt conscienciats i molt actius, molt disposats a fer bones pràctiques en l'ús de l'aigua, però també tenim uns conjunts prou nombrosos de persones que s'allotgen en aquests establiments molt poc conscienciats i molt poc disposats a dur bones pràctiques durant la seva estada. Per tant, diguem-ne que en aquest sentit hi ha molta feina a fer. Responent a la segona pregunta, quines mesures d'adaptació s'estan duent a terme o no s'estan duent a terme a la Costa Brava? Mesures d'adaptació que us podem agrupar en tres grans blocs, segurament coneguts, però no està de més repassar-los. El que ha estat sempre més important és la protecció, i utilitzaré a partir d'ara l'exemple de les inundacions i els temporals de mar, que segurament és el tipus de risc associat al canvi climàtic que hem estudiat més, per fer front a aquest tipus de riscos clarament associats quan a freqüència major i major magnitud amb el canvi climàtic, doncs el que hem fet sempre i continuem fent molt és protegir-nos, és a dir, construir murs, espigons, dics, fins i tot conservar, mantenir, recuperar dunes, com a mesura de protecció enfront a aquests temporals i aquestes inundacions. Però també hi ha un ventall prou ampli de mesures dels quals la Costa Brava comencem a tenir en alguns municipis la voluntat i la realitat de que s'estan duent a terme. Seria el cas, per exemple, d'evitar, prohibir i restringir l'ocupació d'espais inundables, fins i tot amb la possibilitat d'adquirir terrenys amb aquests espais inundables, o també d'en retirar, molt menys usual, és a dir, deslocalitzar, abans vèiem la imatge de Griells, deslocalitzar seria una possibilitat, o accions que sí que són molt més habituals, que en tenim ja bons exemples, que és la restauració fluvial o la restauració d'aiguamolls. I per últim, l'acomodació, per què no? Podem seguir ocupant espais inundables, però acomodant-nos, impermeabilitzant, elevant els edificis, per exemple, és a dir, fent accions perquè no rebin l'embat directe d'aquests temporals o d'aquestes inundacions. La Costa Brava pateix de forma important aquest tipus de fenomen extrem, que és la inundació, els temporals de mar. En termes absoluts, les pèrdues econòmiques són molt elevades, ho hem vist en el temporal Glòria, quan parlem de milions d'euros en pèrdues econòmiques, tristament, algunes vegades també alguna pèrdua humana també es produeix, però també és cert que el capital latent que té la Costa Brava, el capital financer, el capital social, el capital polític, fins i tot, de recuperació és molt ràpid. La nova temporada turística, sobretot en època pre-Covid, doncs està tot a punt. Tornem a tenir-ho tot a punt perquè és més important el recurs que el risc en aquest cas. La recuperació és rapidíssima. Què s'ha fet sobretot? Mesures de protecció. I aquí en tindríem alguns exemples. Canalització de rius, desviament, molta obra hidràulica, espigons, dics, etcètera. S'han fet algunes actuacions emblemàtiques, exemplars, al meu entendre. Tenim l'exemple de la Platera, que més tard em sembla que Xavier Quintana ens en parlarà, com un bon exemple de retirada, de desurbanització i de recuperació d'una zona d'aiguamolls, que també, evidentment, serveix per mitigar, per adaptar-nos millor als efectes del canvi climàtic. O altres accions icòniques, el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. És un exemple d'emmagatzematge d'aigua quan hi ha precipitacions intenses, quan hi ha una crescuda important del Ridaura, però també amb una visió molt multifuncional. És un espai que dona qualitat urbana a un nucli turístic que la necessita, que és Platja d'Aro. Bé, i per últim, responent a la darrera pregunta, quins són els factors? Què és el que estem treballant en aquests darrers mesos i encara ens queden força mesos més per treballar-hi? Ens interessa veure allò que en altres indrets i altres investigacions hi han fet, que és determinar quins factors juguen a l'hora de condicionar en els territoris, en els municipis, en els ajuntaments, l'adaptació al canvi climàtic. Quins factors a vegades juguen a favor i a vegades juguen en contra. Allò que en diguem incentius i barreres. Aquesta taula, que no podeu llegir perquè tampoc és l'objectiu, que llegiu la quantitat de factors, de 55 factors, que recopilant tota la literatura científica existent fins ara, per altres casos d'estudi, a escala internacional, doncs s'han identificat, l'única voluntat que té la taula és veure que n'hi ha 55, que és un nombre molt important. I, per tant, aquella idea de que no fem adaptació enfront del canvi climàtic moltes vegades, no? que es diu en primer lloc és que no hi ha diners, no és certa, totalment. Hi ha molts altres factors que actuen en aquest sentit. I a títol ja només de baixar una mica i veure alguns exemples en aquest sentit, he seleccionat un conjunt de 6 factors, que són aquests que teniu a la primera columna de l'esquerra, per il·lustrar el que ens estem referint, el que estem treballant durant aquests mesos i en el marc d'aquest projecte. Està clar que l'experiència viscuda recent de fenòmens climàtics extrems és un factor clau a l'hora de dur a terme o no dur a terme mesures d'adaptació. L'esdeveniment del Glòria va donar peu a moltes notícies de premsa, a molts tuits sobre la necessitat de canviar la manera d'adaptar-nos en aquests temporals i aquests fenòmens extrems. Però també és cert que l'esdeveniment d'una pandèmia o la situació de guerra amb Ucraïna i la inestabilitat social i política actual fa que moltes altres problemàtiques sobrevingudes hagin aturat tot aquest debat i tot aquest discurs. De la mateixa manera que tenim un altre factor clau, tenim un marc legislatiu i un marc normatiu molt desenvolupat. Tenim una directiva marc d'inundacions, tenim un reglament de zonificació de les zones inundables, tenim plans de gestió de tot. És a dir, tenim molta cartografia elaborada en els darrers anys de molt de detall, molt útil, però, malauradament, trobem obstacles moltes vegades de que els espais inundables ja estan urbanitzats, i això és un problema important a l'hora de tirar enrere, o que la revisió lenta dels POUMs, els interessos, l'existència d'interessos econòmics enfront de fer accions clares enfront d'aquests problemes reals que tenim, són molts, i això és un obstacle molt clar. De factors podríem desgranar-los a tots, jo només ara comentaré el darrer, perquè em sembla que també és digne de comentar, dedicar-hi una mica més d'atenció, i és el paper que moltes vegades juguen en l'adopció o no de mesures d'adaptació als actors implicats. Per exemple, el fet de que hi hagi líders o no n'hi hagi, el lideratge des de la pròpia societat civil o des de la mateixa administració en volgué dur a terme mesures d'adaptació. És un factor que explica moltes vegades que es duguin a terme en alguns municipis algunes accions i en altres no. De la mateixa manera que en el sentit contrari, la falta d'aquest lideratge en molts municipis fa que no es dugui a terme cap tipus d'acció. O també la mateixa ciutadania. La ciutadania, si no veu amb urgència la necessitat d'emprendre mesures d'adaptació, o la veu amb urgència amb altres indrets. Per tant, el que estem treballant en aquests moments és això, no? Veure pel cas concret de la Costa Brava com actuen, com interactuen tota una sèrie de factors, 55, que hem detectat per altres estudis i altres investigacions que s'han fet en altres parts del món. Això és tot. Gràcies. M'he passat molt? Gens? No.
T'ho agrairé. Doncs el... Bon dia, em dic Gerard Arbat i sóc membre del grup d'enginyeria i gestió del REC de l'Escola Politècnica Superior, que bàsicament treballem amb agricultura i amb REC, i concretament en aquesta xerrada us presentaré un sistema de REC, que és el sistema de REC subterrani o enterrat, per degoteig enterrat, que és una demanda que precisament i curiosament ens va venir del sector del que serien els arrossaires de la zona de Pals. I una mica, doncs, en primer lloc per contextualitzar, no? El sector agrícola és un sector que està molt demonitzat, en general, no?, per la societat, perquè bueno, fa servir molta aigua, no? De fet, a nivell d'Espanya, que és un dels països on hi ha hagut una, podríem dir, una transformació de regadius a sistemes de pressió molt important, doncs realment hi ha hagut un esforç, si mirem, del sector, a incrementar, doncs, el que seria l'àrea regada amb sistemes de reg que podrien ser catalogats més eficients, no? El sistema tradicional seria el superficial, que a nivell de l'Estat ha anat decreixent des de, podríem dir, el principi d'aquest mil·lenni, i continua decreixent. I els sistemes de reg a pressió, l'aspersió, ha tendit a l'augment, tot i que molt lleuger, i el sistema de reg per degoteig, que és el sistema de reg que permet, podríem dir, utilitzar menys aigua a nivell de parcel·la, doncs ha seguit un augment progressiu, no? I també hi ha hagut associada una política anomenada de modernització del regadiu. El sistema de reg enterrat, bàsicament, per degoteig enterrat, el que faria seria posar l'aigua a on la planta la pot absorbir, que és a la part de les arrels, i això permet ajustar molt bé la dosis, doncs, en el que seria bàsicament les necessitats de la planta, minimitzant, doncs, altres usos de l'aigua que en principi, doncs, per l'agricultor no són necessaris, no? Com seria, doncs, tot el que és l'escolament superficial d'aigua, amb un sistema de reg d'enterrat no en tindríem. També minimitzaríem molt el que seria l'evaporació, i també, doncs, el que seria la percolació, el drenatge profund, no? Per tant, doncs, podríem dir que és un sistema que permet una altra eficiència comparat amb d'altres sistemes més tradicionals. Bé, llavors veureu que a nivell d'experimental hem treballat per implementar aquest sistema amb arròs, que era un repte, no?, perquè hi ha molt poques experiències amb aquest cultiu, perquè ja us comentaré, és bastant complicat d'implementar, i bàsicament el que hem definit seria la productivitat de l'aigua, que seria simplement dividir el rendiment del cultiu, que és el que va buscar l'agricultor, tenir molts quilos per hectàrea, no?, i treure'n un bon rendiment econòmic. Per tant, busca cultius que tinguin un valor afegit. En relació a l'aigua aplicada, aquí hem considerat tant la que aplica ell per reg com la que aplica, la que ens ve del cel, no?, la que ens cau del cel, que seria la pluja. També, doncs, a nivell d'índex d'eficiència, doncs, hem calculat el que seria l'aportació d'aigua en relació als necessitats de la planta, que seria bàsicament l'aigua aplicada al reg més la pluja en relació a l'evapotranspiració del cultiu, les necessitats del cultiu, i finalment el percentatge d'aigua que aniria a percolació profunda. I he posat que es perd, però vist des d'una altra escala no es perdria, no? Com bé es pot entendre en el marc d'aquesta xerrada, que seria la percolació, doncs, dividit pel reg. Bé, en definitiva, quins avantatges presenta aquest sistema de reg en relació d'altres? Podríem dir, doncs, una que ja l'hem comentat, que és l'alta eficiència, perquè redueix les pèrdues per evaporació, per percolació profunda, per drenatge, val? Una altra que permet treballar amb volums d'aigua molt petits. A vegades, doncs, hi pot haver zones on no hi arribi aigua dels regadius, i hi hagin pous, i això pot permetre, doncs, amb cabals baixos poder regar, perquè apliquem cabals molt més petits que els que es necessiten, per exemple, per un reg per inundació o un reg per aspersió. L'altre és que també, doncs, lligat a l'activitat agrícola, doncs, també s'utilitzen, doncs, agroquímics, s'utilitzen també adobs, i moltes vegades el tema no està amb el volum d'aigua que ens pot percolar, sinó amb la qualitat d'aquesta aigua, no? Que quina és l'aigua, quina és la qualitat de l'aigua que va cap als aqüífers, no? Llavors, aquest sistema, a l'evitar o limitar molt la percolació i el superficial i en profunditat, doncs redueix també aquesta contaminació. Val? A nivell de teòric també podria arribar a augmentar el potencial productiu del conreu, perquè manté sempre el sòl a uns nivells de contingut d'aigua molt propers als òptims per a la planta, i reduir les males herbes, que també això ha sigut una de les preocupacions, curiosament, de la gent que fa arròs ecològic, i que busca, doncs, produir arròs sense fer servir herbicides o limitant-los a molt, i aquest sistema permet, doncs, una eliminació de les males herbes mecànica de forma molt més fàcil que no pas amb el sistema tradicional inundat. Val? També el fet de que hi hagi poca humitat, doncs, pot reduir problemes de fongs en la planta. Això és un altre avantatge que ens podríem atribuir a aquest sistema. Queda protegit el sistema en relació a altres que queden en superfície i poden ser poden rebre problemes de gelades o de vandalisme, que també s'hi troben. És fàcil d'automatitzar i llavors, comparat amb el sistema d'aspersió, és un sistema que requereix menys energia. Tot i això, doncs, és un sistema tecnificat i, diguéssim, que cal afinar bastant les coses i requereix una inversió alta, comparat, per exemple, amb els sistemes tradicionals per inundació. És a dir, requereix un sistema de filtració, requereix moltes vegades donar pressió amb una bomba, que això, doncs, té un cost energètic, requereix tot un sistema dels goters, de tot el que serien les tuberies, el programador de reg permet afegir-hi nutrients en l'aigua de reg, cosa que posa l'aigua i els nutrients allà on la planta els pot absorbir, però és un sistema molt més car que els tradicionals. Comptadors, necessitem comptadors per saber l'aigua que es fa servir, però no només per això, sinó perquè si hi haguessin fugues, com que tot està enterrat, no ens n'adonaríem, no? Igual que necessita, doncs, que en la instal·lació hi hagi manòmetres per mirar la pressió i controlar la pressió en el sistema per veure que no hi hagi embussaments, no? També és un sistema que, a nivell de gestionar-lo bé, doncs es monitoritza amb sensors, amb sensors de contingut d'aigua en el sòl o de potencial hidràulic, i que això fa que puguem controlar molt bé que no ens passem d'aigua, per aigua que se'n vagi massa en profunditat i no pugui ser absorbida per la planta, o que tinguem el sòl en superfície amb excessiva humitat, no? O que no arribés, no? I llavors no ens quedaria la planta, doncs, seca, no? Bé, el repte amb l'arròs, podem dir, a l'hora de posar a punt un sistema d'aquest tipus amb arròs, és que és un cultiu que, bueno, ja ho sabeu, tradicionalment, doncs, els camps estan inundats, I de fet, això dona tot un paisatge, no?, a la zona d'arròs de Pals, però té les arrels, l'arròs, molt superficials. I llavors que mullar, no?, a la zona on hi ha les arrels requereix que l'aigua, doncs, en certa manera pugi fins on hi ha les arrels, en els primers estadis almenys, no?, que tenim la planta que pràcticament no té arrel. I això és un repte, i per assegurar de mullar les arrels i que l'aigua no se'ns en vagi per sota, són molt útils, doncs, com dèiem, els sensors de contingut d'aigua en el sòl. El criteri que hem utilitzat a l'hora d'aconseguir això ha sigut, bàsicament, mantenir el sistema radicular molt proper a saturació, no saturació, però molt proper, que seria doncs, quan no penalitzem la producció del cultiu, que és el que vol realment l'agricultor, no? No penalitzar la producció en relació a la producció a l'estàndard, però evitar el que seria perdre aigua per sota. Val? I aquí doncs, hem trobat situacions dispars en funció doncs, de les característiques dels sòls que hem treballat. Amb sòls que tenien molta sorra i ens hem trobat doncs, que era molt difícil amb la separació de línies de degoter que vam posar de mullar adequadament doncs, tota la superfície i llavors es veu amb aquesta foto que el conreu doncs, és molt més ufanós, creix molt més bé i produeix bé allà sobre on hi ha la línia, però no entre línies. Això seria, doncs, clar, aplicant més aigua pots corregir això, però llavors l'aigua se te'n va cap avall. I des d'un punt de vista de l'agricultor l'està perdent, i per tant seria ineficient. Per tant, amb sòls sorrencs convindria reduir la separació entre línies i això tindria un problema econòmic, que és que quan augmentem la quantitat de línies de rec i les posem més estretes per mullar millor, doncs es dispara el preu de la instal·lació. Això també ho vam estudiar amb models de simulació. Aquí veuríem en vermell la zona més propera al degoter. Això seria a mesura que anem cap aquí, quan ens dirigim cap a l'espai entre dues línies de degoters. Aquí estaria al mig entre dues línies de degoters. I en aquest gràfic els colors més blaus, no és gaire intuïtiu, però serien els més secs i els colors més vermells els més continguts d'aigua més alts. No? En definitiva, que amb aquests sòls sorrencs és molt difícil, a no ser que portem quantitats d'aigua molt elevades, d'arribar a aquesta zona central, el que vèiem amb la foto aquella en el camp. I això, bàsicament, ens humana la textura del sòl i ho podem corregir doncs, modificant la freqüència entre recs. Si regar més sovint, diverses vegades al dia, això ens ajudaria a mullar més bé cap aquí. Però té un límit, té un límit que és que amb sòls molt sorrencs, fins i tot fent-ho així, perdríem aigua per sota. Val? Anem a veure una mica els resultats que hem obtingut amb els ratis aquells que comentava abans en relació als índexs de qualitat del rec. Aquí veiem la comparació del WFL, que seria el sistema tradicional inundat, és a dir, inundant el camp, com es fa tradicionalment, amb sembra amb inundació, també que és la manera més tradicional de fer-ho a la zona d'aquí del Baix i també a les zones de l'Alt Empordà on tenim arròs. I veiem que si amb un camp ben gestionat, tradicional, en blau tenim l'aigua de rec, amb carbassa, l'aigua que ens aporta la pluja durant l'estiu, en la nostra zona un cultiu d'aquest tipus doncs estaria a l'ordre de 13.000 metres cúbics per hectàrea. Val? Amb un sistema de rec per degoteig, amb un sòl que no fos molt sorrenc, doncs n'hem observat doncs, a l'ordre de 7.000. Tenim dues temporades monitoritzades i veiem que l'estalvi d'aigua o l'ús que fem de l'aigua el reduïm pràcticament a la meitat. Si mirem el que seria la producció, els quilos de gra que el pagès n'extreu, hem aconseguit, fent anar bé el sistema, diguéssim, i amb un bon disseny per a les característiques del sòl, doncs, de no penalitzar la producció. Aquí tenim els anys 20 i 21, que hem seguit el conreu, i tindríem amb inundació 6.700-6.800 quilos i tindríem amb degoteig, el primer any en vam fer 6.600 i el segon vam anar quasi a 7.000. Per tant, diguéssim que és un sistema que si mantenim l'estatus hídric del sòl proper a saturació com amb inundació, no hauria de per què perjudicar la producció. Aquí tenim els altres índexs, veiem que el que és la productivitat de l'aigua doncs s'incrementaria en relació al reg tradicional entre un 65 i un 70%. Si comparem doncs, el que seria l'aigua que apliquem en relació a l'aigua evapotranspirada pel conreu, veiem que també la disminuïm de forma significativa durant els dos anys. Amb reg per degoteig tindríem 1,5 aquest rati, amb reg convencional doncs, ens anem a 2,4, 2,7 vegades el que seria l'evapotranspiració. I la percolació profunda, doncs, passem, podríem dir, d'un 40 i poc per cent en el reg per degoteig, 46, 43 en funció de l'any. En el reg tradicional podríem parlar d'un 60 o fins i tot entre un 60 i un 90. Val? Bé, finalment us ensenyo unes fotos doncs, perquè us ho creieu, no?, que el reg, l'arròs pot créixer doncs, en condicions de no inundació, bueno, això és conegut, és arròs aerobi, però és una varietat convencional apreciada a la zona, i aquest arròs doncs, tindria a nivell de producció doncs, uns, i a nivell de qualitat els mateixos estàndards que l'altre. Per tant, bueno, agraeixo la vostra atenció i dono pas, diguéssim, al següent ponent.
Bon dia. Se sent? Sí, sí, sí. Estava esperant el moment.
És de mal fer.
Bon dia a tothom. Vejam, m'han descol·locat perquè la xerrada d'en Gabriel, extraordinària, ja ha explicat tot el que jo volia explicar. Que això és el que passa. A més, t'ho fan entregar una setmana abans i ja no te'n recordes el que has de dir. Bé, bromes a part, la refarem, quin remei, la refarem i deixo la mascareta aquí i parlaré d'una cosa que no s'ha parlat gaire, que és aigua subterrània, d'una cosa que ha sortit amb l'Anna Ribas, que és resiliència, i d'una cosa doncs, que amb el senyor Pasqual jo crec que avui valorem, que és la recollida de dades. Intentaré refer-ho, no sé com quedarà, si no després a l'hora del cafè em foteu un xec d'hòsties i ja està. A veure, no, anem primer pel títol, vull dir que el vaig manllevar de l'Anna Ribas, diu, ens caldrà aprendre a viure amb més aigua a les comarques gironines, i la resposta és sí. Ha quedat clar en totes les intervencions que s'han fet, per tant ja podem plegar, si voleu. La resposta és sí. Vull dir, si algú diu, no, aquells negacionistes, llegiu els diaris, veniu a les conferències com aquesta. Si hi ha gent d'ajuntaments que diu, és que patim, hem de patir, sí, heu de patir, i molt. Després, si no heu de patir tant, guaita, m'ho agraireu. Però heu de patir, i molt. Va? Anem a aquest informe del canvi climàtic. Fa 5 anys, ja fa 5 o 6 anys, quan va fer del 2017, 2018, és igual, van fer un balanç hídric en totes les subconques de Catalunya, tenint en compte aquests tres factors, el que era la precipitació, que la coneixem bé, el que era l'evapotranspiració, que la podem calcular, tenint en compte els usos del sol, unes fórmules que existeixen, etc., i recalcular el que en deien nosaltres, els recursos superficials subterranis, que és el que abans en Gabriel Borràs ens parlava com l'aigua blava. És aquella aigua que no entra en el cicle de la vegetació, que és l'aigua que s'evapotranspira, que seria l'aigua verda. La que ens queda és l'aigua blava. Per tant, aquesta aigua blava és tant l'escolament dels rius com la recàrrega dels aqüífers. Esclar, ens vam armar de valor i vam fer projeccions. Jo crec que les projeccions s'han de fer en un termini al qual tu ja no hi siguis. Per tant, el 2021 ens vam adivinar fer unes projeccions de quins serien els recursos d'aigua existents en funció de les projeccions climàtiques que hi ha fet en Josep Calbó. Vull dir que aquí, si hi ha bufetades, van per tots dos, Josep. Val? I quin era el resultat? El resultat era una miqueta amb els resultats que han fet doncs, des del Departament Gabriel amb els seus projectes, el MEDAC, etc., que la reducció en alguna zona, al centre de Catalunya, i també a la part del Pirineu, seria del 10, 15, 20, fins i tot un 30%. Aquests càlculs, a més, són càlculs anuals, càlculs mitjans, s'han d'agafar, no direm pinces perquè estan ben fets, però s'han d'agafar amb el context en què s'han realitzat. Són indicatius de què? De què pinten bastos? Per aquella resposta, ens hem de preocupar? Sí. Pel 2050, aquests són els bons, aquest ja no hi seré, molt probablement, espero que sí, val? Aleshores, però després no m'hi pas buscar les pessigolles. Però aquí veiem que les condicions són encara una mica pitjors. Per tant, els que sou joves i sereu, comenceu-vos a preocupar. Bé, ha estat així. Aquí, doncs, el que he fet, un exercici molt gironí, que és de, escolta, el que passa a Girona. He agafat dos rius, que són l'Unyà i el Llémena, són dos rius no regulats. El Llémena és un gat més salvatge, hi ha poca activitat humana, és una vall on vivim quatre gats, hi ha poca activitat, algun escorxador, però a part d'això, l'Unyà sí, no està regulat en superfície, però hi ha unes grans extraccions d'aigua subterrània. Val? I, bueno, primer de tot, com que dades meteorològiques locals n'hi ha, però agafem les de Girona ciutat, tenim des dels anys 50, i és cert, hi ha hagut un increment de la temperatura, però sobretot si agafem des de l'any 70, que és quan menys el canvi climàtic comença a manifestar-se d'una manera seriosa, important, veiem doncs, que hi ha hagut un augment, amb una regressió lineal molt senzilla, que és preocupant. Amb la precipitació, doncs fem el mateix exercici, sí, la precipitació decreix, ens podíem entrar si és estadísticament significativa o no, però hi ha una tendència a la baixa. Però el problema no és que plogui menys, el problema és, com ja s'ha dit, és que s'evapotranspira molt més perquè la temperatura augmenta. I amb una regla de 3 molt tonta, doncs quan hi ha més set, els vegetals tendeixen, quan hi ha més temperatura, els vegetals tendeixen a evapotranspirar més. No només això, que si la massa forestal augmenta, aleshores, evidentment, el flux d'aigua cap a l'atmosfera s'incrementa notablement. Què ha passat amb els cabals del riu? Doncs agafant aquests dos rius, tenim unes estacions d'aforament des de fa molts anys, les dades, sempre les dades. I aquí, amb un estudiant de doctorat, la Gabriela Córdoba de l'ICRA, hem fet cada 5 anys el l'Unyà, el Llémena, una miqueta els cabals que portaven, res, unes regles de 3, tampoc us penseu que d'això no són cap model. I què veiem? Doncs que hi ha realment hi ha una disminució del cabal. Pel fragment aquest 2016-2019 hi ha dos punts. El punt vermell gros representa el Glòria. Què passaria si no hi hagués hagut el Glòria? Doncs que estaríem en el punt taronja o en el punt blau. Com que hi ha el Glòria, la mitjana es puja dalt de tot. Òbviament, en aquest context de canvi climàtic, on la mitjana decreixerà, però hi ha aquestes variabilitats tan importants que en alguns casos faran mal, en alguns casos ens aportaran més aigua. Evidentment, estem en una zona difícil de gestionar. El fet del canvi climàtic és això, dificultat en la gestió del recurs i del territori. I filar prim. Però anem a l'aigua subterrània. D'acord? I aquí he anat a la conca de l'Unyà, on hi ha una gran pressió per l'agricultura, per les granges, també alguns abastaments municipals, i he agafat dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, no ho poso però ho són, ja ho dic ara, tres piezòmetres, dos piezòmetres prou profuns, 145 i 206 metres, bàsicament baixen a la base de l'aqüífer que constitueix la depressió de la selva, que hem ben estudiat des de la Universitat de Girona i encara s'hi treballa, i veiem que els nivells piezomètrics a Campllong i a Vilobí, sobretot a Campllong, ens baixen pràcticament 20-25 metres al mesos d'estiu, però recupera. Però recupera. Per què recupera? Perquè tot i extreure una gran quantitat d'aigua, podríem dir el mateix per aquest d'aquí, els desitjos són menors, però hi ha una recuperació, deixem que hi ha una recuperació, val? Perquè és un sistema molt gros, per un costat té unes guilleries, per un costat té unes gavarres, hi ha un flux de subterranis profuns que el que fan és equilibrar les pressions i recuperar els nivells quan l'impacte de les extraccions dels bombaments són menors. I el del mig? Què li passa al del mig? Home, aquí no passa res. No, aquest és un piezòmetre d'11 metres que està a Campllong i, esclar, les variacions, és un piezòmetre que deu tenir de 11 metres, les variacions són molt petites. Per què? Perquè té el riu al costat. I té un riu que està alimentat per depuradores, per estacions d'aigua de tractament, que venen tant de fàbriques, que venen són tant de tractament urbanes. Amb la qual cosa, el riu aquí ens manté el cabal i ens equilibra amb l'aqüífer. Però, esclar, quin és més resilient? Quan hi hagi canvis, quins patiran més? Els profuns o els superficials? Llavors, aquí, el concepte de resiliència, per què? Perquè, bàsicament, moltes de les extraccions que fem, i deixant la biodiversitat a banda, que és molt i molt important, tot el concepte de biodiversitat, aquestes funcions ecològiques dels rius, si pensem només en el recurs, els sistemes superficials són els que patiran de seguida tots aquests canvis ambientals, tots aquests canvis climàtics, diminució de la precipitació, diminució del balanç hídric a conca. Ara en parlarem, ara ampliarem això a nivell de conca hidrogràfica.
que és el que diuen aquí, una foto molt maca del Serra de Finestres, eh? Doncs què vol dir conca hidrogràfica? És a dir, si nosaltres tenim els nostres pous a la part de baix, a les parts planes, que és on hi ha l'activitat econòmica, hi ha l'agricultura, hi ha les indústries, etc. Però clar, la recàrrega nosaltres la tenim a la zona de capçalera. I aquesta aigua ens viatja en dècades, centenars, fins i tot milers d'anys, fins que no arriba a la zona de descàrrega, ja sigui natural, ja sigui influenciada pels bombaments. Per tant, en aquest context general, és on nosaltres hem de posar aquells pous de la selva, serien pous que els tindríem aquí baix, en tant que el pou d'11 metres estaria aquí dalt. Qualsevol cosa que passi en el riu, qualsevol canvi aquí dalt, aquests aqüífers superficials, igual que les aigües superficials, rebran molt més aquest impacte, serà menys resilient en els impactes que puguem tenir. Per tant, aquí hem de trencar una llança a favor de les aigües subterrànies. A favor dels aqüífers, profuns que ja s'exploten, s'exploten al Baix Ter, s'exploten al Fluvià, s'exploten a molts llocs. Per què? Perquè ens donen aquests recursos, a la selva. Ens donen aquests recursos. Òbviament, extreure aigua a 100 metres de fondària té un cost diferent que agafar-la d'un pou a 100 metres. Però si el que ens preocupa és quina serà la recàrrega dels aqüífers superficials, i això us ho té un gràfic més endavant per acabar-ho d'explicar bé, nosaltres hem de patir per aquesta explotació superficial. Perquè dependrà moltes vegades de la recàrrega procedent dels rius, que ja hem vist que minvava el cabal dels rius, i que minvarà, i de la precipitació, que minvarà. Què els hi passa als aqüífers profunds? Doncs bé, aquí hi ha una equació, això és el que diu la constant de temps, que és una tonteria. De fet, quan tens un sistema hidrogeològic que té les seves propietats, que és el factor d'emmagatzement, la seva permeabilitat i la dimensió, en metres, des de la zona de capçalera a la zona que t'interessa, aquesta variable, aquesta que en diuen la constant de temps, ens explica quan tardarà a equilibrar-se un sistema quan hi ha un canvi a la zona de recàrrega. Tens un canvi a la zona de recàrrega, quan a una distància L, doncs aquí arribaràs a una situació d'equilibri. És el mateix que si a la caixa et baixen el sou, o te'l pugen. Quan trigaràs tu a equilibrar les teves despeses sobre el sou, si te'l baixen. Arribes tu a equilibrar les teves despeses fins que més o menys te n'ensurtis. El primer mes aniràs de bòlit, el segon també. En funció de les reserves que tinguis, que és el que ens expressa el coeficient d'emmagatzement, i en funció de l'impacte aquest, de la davallada del sou, o en aquest cas, de la recàrrega dels aqüífers. I veiem, i aquí és una cosa que cal llegir un compte, que alguns sistemes de Catalunya estan entre 1.000 i 10.000 anys. Sí, entre 1.000 i 10.000 anys. I algú pot dir, hòstia, i ens hem de preocupar per això. D'aquí 1.000 anys, el que us deia abans, però aquí serem. Vaja, us desitjo el millor, però... Però esclar, això té una doble lectura, també. Qualsevol pressió que fem també tardarà 1.000 anys a recuperar-se, no només les naturals, les que fem antròpicament. Per tant, tenim sistemes que sí que són resilients a la recàrrega, però que l'explotació que en fem també l'hem de comptar molt, l'hem de tenir molt en compte. Per tant, que ningú aquí digui, home, aquí estem salvats. No. Ens està indicant que són sistemes resilients als canvis externs, però que també es tardarà molt a recuperar-se si en fem un abús. Per tant, allò que us deia, pinten bastos, sí, però els hem de saber gestionar. I crec que el repte, l'oportunitat que ens dona, allò que deien del Covid, no, serem millors persones, va, deixem-ho estar. L'oportunitat que ens dona el canvi climàtic, i crec que s'està fent, i miro que el director de l'agència ara, perquè aquest pla que s'ha fet inclou, podrem discrepar o no, però jo crec que inclou molt bé tota aquesta tendència a l'escassetat. Totes aquestes accions que parlava en Gabriel abans queden bastant ben registrades amb moltes accions i inversions. Per tant, estarem en aquest punt de dir anem a millorar aquesta gestió. Evidentment, això s'aplica en els aqüífers confinats, perquè aquí vull tornar-hi. Ja vaig acabant. Quan me queda 5 minuts, ui. La idea que vull donar aquí és que els sistemes superficials són molt més vulnerables que els profuns. Aquests aqüífers confinats al fons de la selva, aquests aqüífers confinats al fons del Fluvià, del Ter, etc. I que depèn d'aquesta relació riu-aqüífer. No faré una classe, però ho entendreu de seguida. És a dir, aquest aqüífer d'aquí dalt, que és el que exploten la majoria dels pocs més o més, 10, 15 metres, 20, es recarrega pel riu. A vegades el riu li dona aigua, en aquest cas és l'aqüífer que dona aigua al riu, sinó perquè els rius porten aigua quan no plou, perquè els aqüífers han baixat els nivells. I de què viu aquest aqüífer? Aquí tenim les dues situacions. Viu de la pluja en superfície, que minvarà, i de la recàrrega que pugui venir del riu, que minvarà. Més totes les captacions que tinguem. Què ens passa amb aquest aqüífer confinat? On es recarrega? Bé, aquest, recordem, per un model que vagin darrere, això diuen que és una cosa que no s'ha fet mai a classe, on es recarrega aquest? Aquest ens recarrega aquí dalt. Aquí hi ha les grans... Si agafem l'exemple de la selva, tenim les guilleries. Bona pluviometria. Tenim un gran massís que ens recarrega això. A partir de fractures, a partir de fluxos profuns, que tarda dècades, que tarda centenars d'anys. Tarda centenars d'anys a arribar a l'aigua, però la pressió és gairebé instantània, que és el que ens fa recuperar els nivells. Per tant, aquests aqüífers profuns són molt més resilients que els aqüífers superficials. Per tant, hem de fer aquesta visió a escala regional amb la gestió. Jo em vull anar a parar amb això. Vull anar a parar, doncs, que, esclar, hem d'enfocar la possible gestió d'aquests aqüífers amb una certa precaució en el sentit, ja un minut, ja val que em deu, de si serà sostenible, no? Perquè a mi em fa por allò que deia en Serrat, que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Que no, ara no comencem a venir a nissondistes, vinga, no, no, jo pogo 100 metres, el pogo 120, i això sigui un desordre. D'acord? Sí, els aqüífers són més resilients. I, per tant, hem d'enfocar en les zones de recàrrega. Però, esclar, on tenim els controls piezomètrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, els de referència? A les zones de descàrrega, que és lògic, és on hi ha més pressions. Val? Jo, ja em deu estar mirant, pensant ara, el director em deu estar mirant, ja em suspendran de sou i càrrec, ja ho veig a venir. Ja acabo, què? És l'última. I diu, escolti, anem a Nova York. Diuen que l'any 54, diu, no, és veritat, que quan Josep Pla i Benari va preguntar i tot això qui ho paga? Com va veure totes les llums enceses? I tot això qui ho paga? Ja veig que el director tremola. Jo crec que no ha de tremolar. Jo crec que aquí hem de baixar allò del bottom-up. Oi que anem al metge cadascú de nosaltres a fer-nos abans el colesterol, a mirar-nos el sucre, la pressió, bé, a partir d'una certa edat. I ho fem tot això. Per què des dels municipis, per què des de aquesta petita escala d'explotació no hi ha un control de cada una de les conques? Si estàs a Camprodon, controla els teus pous, si estàs mai a Subterrània, si no, no. Si estàs a Ripoll, si estàs a l'Empordà. Òbviament, el nostre sistema que ens abasteix, els pous de l'Armentera, no depenen només de l'Armentera, depenen de tota una conca. Per això és el gran paper de les comunitats d'usuaris que controlen això, el Llobregat, el Ter, el Fluvià, la Muga. Obtenen aquestes dades i les fan comunitàries per la seva interpretació, per la gestió dels aqüífers. Per això anava la importància de les dades. És a dir, sí, però fixem-nos en els nens locals, agafem aquestes dades, que no hagi de pagar Barcelona, que els anàlisis ens els paguem nosaltres, bueno, paga la Mútua, o paga la Seguretat Social, o qui sigui, però som nosaltres que hi anem. Fem nosaltres aquest pas, i no és car, no és car. Us podem fer l'Universitat de Girona, us ho farà les empreses del Catalan Water Partnership, hi ha gent que ho sap fer, hi ha el coneixement a la universitat i a les empreses. Per tant, agafem dades, i acabo. Això ho diuen els americans, diu, manteniu els rius nets perquè tots vivim aigües avall. I és cert, cada conca és un sistema únic. El que facis a capçalera tindrà lloc a la desembocadura. I com deia l'Anna Ribes, vivim la desembocadura, però depenem del que feu a capçalera. D'acord? Per tant, aquest missatge, un dibuix una miqueta antic, poder, trobo que és molt didàctic en el sentit de dir, ull, estem tots en el mateix context geogràfic, context hidrogeològic, context hidrològic, poseu-lo com vulgueu. Sapiguem diferenciar on tenim els recursos, especialment els subterranis, i a partir d'aquí gestionem, siguem intel·ligents, imaginatius. I vull acabar una frase d'en Ramon Llamas, que ja sabeu, va ser un professor d'hidrogeologia, va morir fa pocs mesos, que deia, no falta aigua, falta imaginació. I amb això acabo, disculpa. L'he esmentat, l'he esmentat. Sí, ens coneixem, però...
Me sentiu bé?
Per la ràdio, sí, no? Per la...
Bueno, jo sóc Xavier Quintana, sóc ecòleg, sóc professor de l'Institut d'Ecologia Aquàtica i també sóc el responsable de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis que portem des de la Universitat de Girona amb conveni amb l'Ajuntament de Torroella amb l'objectiu de buscar com posar en valor, potenciar, recuperar i donar suport a la gestió dels espais naturals costaners. Jo parlo una miqueta de llacunes, que siguin les zones de les llacunes litorals que hi ha a la zona del Baix Ter, a la part, gairebé totes, format part del municipi de Torroella de Montgrí, també a Pals, i vinculades en el que seria el pla del Taic del riu Ter. I la idea seria veure, intentar veure com em sembla que des del punt de vista local s'han d'afrontar els reptes que tenim de canvi climàtic en aquesta zona, sobretot el que seria l'adaptació a això. Essencialment tenim dos problemes, jo també tinc la gràfica d'en Josep Pasqual del nivell del mar, això no seria, l'hem de tenir una mica tots. Tinc una altra també que també ha sortit per aquí, que seria el moviment que té la línia de costa, amb un cert retrocés en la part sobretot de la zona més propera a la platera del riu Ter, una mica més d'increment per qüestió humana en la part més nord. Bé, tenim un repte que és l'increment del nivell del mar i que tenim que mirar d'afrontar aquest increment i mirar a veure com ho fem. I per altra banda tenim l'altre, que també se n'ha parlat, que seria el de la disminució de les precipitacions, les explotacions de l'aqüífer subterrani, que es veuen molt bé en la zona, en estudis fets per Geoservei, per en Jordi Montaner en el seu moment i ara per en Joan Solà que segueix. Bé, hem de veure com afrontem això respecte de les llacunes costaneres. Llacunes costaneres en les que els nivells també se segueixen des de fa temps per a la part de la Mònica Martinoi, del Servei de Control de Mosquits, i que mostren que aquestes llacunes tenen una irregularitat molt marcada en el nivell de l'aigua. És a dir, que són espais que hi ha, de manera, diguéssim, evolutiva, estan molt adaptats a la irregularitat climàtica. És a dir, que potser això seria una petita sort. Els espais naturals mediterranis ja estan adaptats a la irregularitat climàtica. Si incrementem aquesta irregularitat, com a mínim, incrementem en una cosa que ja saben de què va. I en aquest sentit, això també és bastant visible aquí, s'observen realment anys molt secs, molt humits, anys molt salats, molt dolços, i les espècies això ho van portant relativament bé. Referent al que seria la influència marina primer, voldria ensenyar-vos aquestes dues gràfiques d'aquí. Són dues fotos bastant antigues, són del temporal de mar de Sant Esteve de l'any 2008, que va ser un dels més potents que hi ha hagut últimament, des del punt de vista d'influència marina, potser més intens que el Glòria. I això són fotos precisament de la platja de la costa, de la part, diguéssim, del sud de la gola del Ter. I aquí tenim, aquí es veu el camí que hi havia darrere de la duna litoral, això és la platja, amb la duna, amb vegetació, un camí, més duna, no? I aquesta és una altra foto, també, de la mateixa zona, una miqueta més al nord, amb molt poca distància, en el que també es veu el camí. No sé si ho veieu aquí, si es detecta, però si no, us diria que aquí està el camí, val? Aquest camí correspon a aquest camí. I això són fotos de després del Glòria, i en aquesta foto d'aquí dalt es veu... sobretot aquesta d'aquí baix es veu la intrusió de sorres que va causar el temporal de mar en la zona litoral, que va gairebé enterrar gran part de la maresma que hi havia aquí darrere. I això era una zona en la que la platja estava degradada i el sistema dunar no estava ben conservat. I just una miqueta més al sud, en una zona on la vegetació de dunar estava en molt bon estat de conservació, la foto del mateix dia pràcticament ni s'entera que hi havia hagut efecte. És a dir, sistemes costaners dunars madurs aguanten molt més bé que els que estan alterats les potències dels temporals de mar. No? Això, si passem a la platera, que ja n'heu parlat alguna vegada per aquí abans, però en tot cas jo també hi he de parlar-hi, clar. Tindríem una miqueta el mateix efecte. Fixeu-vos que aquí, a la zona de la platja, en aquests moments la sorra estava molt mal... el sistema dunar estava molt alterat, amb molt poca vegetació, i això provocava que hi haguessin entrades, el que en diuen blowouts, de sorres que entren cap a l'interior, inclús també entrant a les zones de les llacunes. La primera idea, la primera qüestió és aquesta, no? Des del punt de vista, diguéssim, de gestió, les solucions basades en la natura són les que d'alguna manera ens ajuden més a protegir-nos davant de la influència marina, d'acord? L'exemple de la platera n'és un. Aquí teniu el cas de la restauració, tot el que va ser anterior a la restauració, on hi ha tots els passejos i les zones preurbanitzades i com va quedar després, estructurat en forma de bandes, pensant en la proximitat del mar i en la influència marina. Penseu que en la zona de la platera no hi ha entrades d'aigua dolça per la part continuades per la part interior, i això configura un sistema molt més salat, molt més típic de situació costanera, amb aigües molt salades i amb un patró d'inundació, que diguem d'inundació confinament, és a dir, amb inundacions brusques seguides de llargs períodes de no entrades d'aigua. Això segurament serà més així en el futur, i per tant, d'alguna manera, aquest sistema ja té un mecanisme de funcionament que ja té una certa previsió de que hi haurà irregularitat. El sistema dunar també es va anar restaurant, i aquí ja veieu que comença a tenir una miqueta de forma. Ni molt menys en l'any 2017 estava perfectament constituït, encara no ho està perfectament constituït, però ja comença a funcionar amb una certa capacitat de frenar el que seria la influència marina. És una foto, una de les avantatges d'aquest, un altre dels serveis ecosistèmics que ens ofereix, seria com respon enfront de la intrusió marina, d'acord? Com respon aquesta intrusió marina a la zona de la platera. Això són dades d'un model hidràulic desenvolupat per GeoSurvey, i que, fet a mitges amb el LifeMedAct, del que ens vam bé parlar abans en Gabriel, i mostra molt bé com, això en blau seria la influència marina que té un temporal de mar intens, fins a quin punt arriba a entrar en l'interior. La zona del límit del que seria la finca de la Platera és aquesta línia verda, la línia vermella indicaria el límit de la xarxa Natura 2000, i aquí es mostra com entraria aquesta intrusió marina en presència de la urbanització, de la part urbanitzada, o en absència de la part urbanitzada. I es veu molt clarament que tota l'aigua marina que entra en un temporal queda retinguda en la zona dintre del que seria el límit de la zona marítimo-terrestre, mentre que en presència, si és un moment tret de la urbanització, en canvi en presència de la urbanització hi ha entrades de mar que acaben inundant els terrenys de darrere. És a dir, que l'escullera de la urbanització, que sembla que en principi ha de protegir del que seria la intrusió marina, el que fa és provocar més intrusió marina en terrenys més cap a l'interior. I per què ho fa això? Doncs perquè, clar, si nosaltres hi posem traves a que el mar entri, el mar té dificultats per anar entrant, i el que acaba és, doncs, el punt on pot entrar, doncs, té molta més força i acaba donant la volta. Jo recordo haver passat per aquest camí d'aquí mig un dia de temporal de mar i veure com l'aigua de mar m'anava de l'interior cap a la costa. És a dir, que havia donat la volta. Per tant, bé, en principi, buscar solucions basades en la naturalesa ens permet protegir-nos d'una manera bastant més raonable, bastant més eficaç i també bastant més barata al final, si tenim els sistemes ben constituïts. Aquí tindríem una mica d'exemple, quin seria el moviment que faria l'aigua d'anada i de vinguda. I això realment què passa? Això és una foto del Glòria, just després del Glòria. La veritat és que el Glòria, des del punt de vista de mar, no va ser tan intens com... O sigui, va ser un temporal sobretot d'aigua del riu, i que era aigua bàsicament que venia per aquí. Però això és una foto posterior, i aquí es veu, doncs, tot el front dunar litoral amb les zones de les llacunes, totalment inundat, aparentment sense cap gran destrosa que sigui molt visual. És a dir, no vol dir que no hi hagi hagut canvis en el Glòria, per suposat que n'hi ha hagut, però bé, sembla que els ha aguantat bastant bé. És a dir, que malgrat que el sistema dunar no està encara prou ben constituït, ja comença a aguantar. Evidentment que sí que va haver-hi problemes, van entrar molt de material que venia del riu, molt de material també de plàstic, que també es va treure amb intervencions, amb qüestions de voluntariat. També va afectar el fet que va entrar molta aigua dolça, i l'aigua dolça té molta càrrega de nutrients, i una inundació molt gran seguida d'un període molt llarg de confinament vol dir que tota aquella càrrega de nutrients es va concentrant, i té... Durant l'any següent al Glòria, les llacunes de la platera van tenir un poder excés de matèria orgànica, però bueno, això forma part també del joc de ara hi ha molta inundació, ara hi ha molta sequera, i d'alguna manera els sistemes estan adaptats a això. La següent part té a veure amb la part de l'aigua dolça i tindria a veure amb el que seria, aquí teniu la conca del Rec Vell i del Tervell, que seria aquesta llacuna que està al costat del Tervell i que queda com una mica aïllada del que seria el flux principal del riu, que seria la conca, i que recull totes les aigües de pluja que cauen de la vessant sud de la massiva de Montgrí. Gran part d'aquestes parts d'aquí estan urbanitzades i això el que provoca és que, a més els sistemes de drenatge que hi ha, el que provoca és que aquest sistema de drenatge el que fa és enviar molt ràpidament l'aigua, tu quan vols que no t'inundis, doncs el que fa és enviar molt ràpidament l'aigua cap a baix perquè marxi molt ràpidament. I això provoca que arribi l'aigua molt ràpidament a baix i molt ràpidament al Tervell, que té una capacitat de desguàs la que té. Això, doncs, aquest sistema provoca desbordaments molt freqüents i inundacions a la part baixa. Una manera d'intentar reduir o frenar això seria anar generant zones de laminació de tal manera que l'aigua no baixés tan ràpidament a baix, sinó que retingués en part aquí dalt perquè després acabés aquí, després acabés aquí i arribés més tard a baix. I això reduiria molt més el que serien els riscos d'inundació i de desbordament que hi ha a la part sud. Això ho hem fet dintre del marc del PEC, el projecte de regió sensible de l'aigua. Hem intentat modelitzar això, intentar veure si podíem fer un pla d'inundabilitat i buscar quines serien les actuacions que hauríem de fer en l'àmbit d'aquesta zona d'aquí per millorar o per canviar aquest sistema de drenatge. Aquest pla ja està fet i ara la idea és intentar buscar recursos per desenvolupar-lo. Algunes qüestions... s'ha passat molt ràpid, això. El primer que vam fer va ser, amb l'empresa ABM, fer un model hidràulic també per veure quina és la capacitat d'inundabilitat que hi ha a la zona. I aquest seria una miqueta el resultat. Quan més blau seria el contorn, doncs més inundació hi ha. I això pots fer-ho doncs, calculant-ho a base dels calats. Seria, en vermell serien els punts que quedarien molt inundats en una pluja d'un període de retard de 5 anys. En groc serien calats ja de 40 a 100 centímetres i en blau tindríem els calats que comencen a ser una miqueta més acceptables, d'acord? Que tindríem entre 10 i 40 centímetres després d'una precipitació. S'observa molt bé com hi ha una certa acumulació de desbordaments en la zona que volten el Rec Vell i, òbviament, doncs, en les zones dels llacunes litorals del Tervell i de la Platera. El mateix treball d'ABM ens mostrava com... un pas més, que és dir, si nosaltres agafem justament aquests terrenys que són els inundables, val? I els rebaixem una miqueta més per forçar que l'aigua entri en allà, quin és el resultat que tenim després d'això? Quin és el risc d'inundació que hi ha? Val? I aquest seria doncs, el model que es va fer. Òbviament això són terrenys privats i que això és un model. D'alguna manera doncs, poden ser aquests terrenys o uns altres. No necessàriament han de ser aquests. Però el resultat bàsicament seria el que ens interessa. Aquí tindríem el resultat final d'inundabilitat. Fixeu-vos que fora dels terrenys tot és blau, és a dir, i més aviat blau clar, és a dir, que hi hauria poc nivell d'inundació i en canvi es concentraria tota l'aigua en les parts que ja hem destinat per això. D'acord? Això serien els hidrogrames de flux d'aigua en diferents punts, que el punt 1 està per aquí, el punt 2 aquí i el punt 3 aquí, el punt 2 potser és el que és més interessant dintre del rec, i això seria com es comportaria el cabal del rec després d'una pluja en la situació actual o amb la situació amb aquests canvis. D'acord? I aquest és el nivell de desbordament del rec. D'acord? Per tant, d'alguna manera, si aconseguim fer això, aconseguim que pluges de períodes de retorn de 5 anys no, el Rec Vell no desbordés. D'alguna manera, amb això tindríem una miqueta més controlat el que seria la part d'inundabilitat en la zona de la plana. Més o menys hi hauria una reducció del 70% de superfícies inundades aplicant aquest model. Això és, simplement, convertint alguns terrenys al voltant del Rec Vell. Però també seria possible fer-ho a través del que serien les conques de recepció, de manera que convertíssim això en rosari d'aiguamolls que anessin anant cap a baix. Això tindria també diverses virtuts, diguéssim, danys col·laterals positius, d'aspectes també de millora. Primer, eviten el desbordament del Tervell, però també és veritat que com que els cabals que circulen arriben molt més lentament, també em arriben més lentament els contaminants. I aquest rosari de llacunes el que provoquen també és una aturada i una retenció de nutrients, de matèria orgànica, que fan que l'aigua que arriba finalment al sistema receptor tingui més bona qualitat. I, per tant, això també repercuteix positivament en el que seria la qualitat de l'aigua dels sistemes receptors. També és un sistema que facilita o afavoreix la infiltració i la recàrrega dels aqüífers, com hem comentat abans amb Pep. Però també és veritat que en aquesta zona justament l'aqüífer, o sigui, el que fa normalment la recàrrega de l'aqüífer se va al riu Ter i se va cap a mar. És a dir, que són avantatges que també hem de mirar una miqueta amb certa cura. I, bueno, bàsicament, això el que us volia explicar, agrair-vos a vosaltres que m'heu convidat a fer la xerrada i a tots els meus companys, que, evidentment, això és una cosa que no es fa sol. Moltes gràcies. Ha sobrat temps,
Bon dia. No estic acostumat a aquestes coses. Més o menys, sí? Sí, bon dia, bon dia. Bé, en Pep Mas diu, ostres, han parlat tal... Imagina't parlar l'últim. Això ja és. Sort que més o menys intuïa algunes coses, però, bueno, però alguna cosa farem. També voldria començar que jo no tinc resposta a la pregunta. És a dir, quan vaig veure en el full, en el guió, que en Pep Mas deia, quan un fa una pregunta ha de donar resposta, jo no la tinc. No la tinc, no sé si entre tots la trobarem o si no n'hi ha. Vull dir, a vegades no tindre una resposta et dona més opcions. La primera cosa és això. Anem a situar-nos, perquè en principi en aquestes presentacions has de fer tres coses. Una, hem de parlar de l'aigua i futur, perquè és del que hem estat parlant tots. La segona, hem de parlar de comarques gironines. I la tercera, com que és en el marc del campus de l'aigua, i jo aquí estic parlant com un dels grups de recerca, l'objectiu és que he de parlar de les tres coses. Clar, i has de parlar de les tres coses en 15 minuts, que em sembla que aquest és un repte que ens hem trobat tots. No? Hem de parlar de les comarques gironines i tal. Jo tenia una solució fàcil, vaig trobar una solució molt fàcil. Nosaltres som el Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental, aquí hi ha exalumnes i tal, per què som coneguts? Home, hi ha una solució fàcil. Enginyeria Ambiental, què és el primer que veuen els alumnes? Balanços. Anem a fer balanços. Jo em pensava, i que d'alguna manera han estat implícits en tota l'estona. Vull dir, jo crec que en Pep no ha arribat a dir la paraula balanç, però és balanç. Bueno, doncs, fem un balanç. Escolta, això és fàcil, ja s'ha vist, fer un balanç és dir, bueno, defineixes, recordeu, els exalumnes una frontera, i en aquesta frontera has de definir el balanç, que és entrada, el balanç de matèria global, el balanç d'aigua, és entrada, és igual a sortida més acumulació. Per tant, has d'identificar les entrades, les sortides i el terme d'acumulació. Agafem a nivell general, una mica, a nivell global, Catalunya, per exemple, i aquí no entrarem en detalls, tenim el temps que tenim i tal. Catalunya, bueno, doncs això és fàcil. Dius, bueno, quines són les entrades d'aigua que poden venir de la pluja o poden venir d'altres conques? Quines són les sortides d'aigua? Aquí hauré d'afegir l'evotranspiració, que jo això no la tenia tan incorporada, i el terme d'acumulació, els aqüífers, que és el nostre patrimoni. A nivell de Catalunya és fàcil. El director de l'ACA és una persona que ha fet enginyeria ambiental i balanços de matèria i, per tant, simplement criden els físics que li facin els models climàtics, criden els hidròlegs que li facin els models hidràulics i crida els geodinàmics que li facin els models dels aqüífers. Tema resolt, perfecte, ja no hi ha cap problema. A nivell comarques gironines és el mateix, no? Entrada, sortida, entenc. No sé si hi ha algú de la Diputació o algun representant de comarques gironines, crida al campus de l'aigua, que té físics, té hidròlegs i té geodinàmics, i per tant fan aquest balanç i ja està. Per tant, la cosa la tenim resolta. Hi ha un petit problema. Hem estat parlant, i aquí jo ara sortiré una mica del guió, hem estat tota l'estona parlant de l'aigua. L'aigua, la molècula d'aigua, balanç de matèria global, recordeu els que heu fet enginyeria aquí. Clar, Em faltava el terme d'acumulació. Clar, hi ha un problema. Aquest és el sistema de cicle de l'aigua que ens dona la pròpia Agència Catalana de l'Aigua. Clar, és que hi som nosaltres. Aquest model tan maco de la balança de matèria global hi ha una diferència, i és que apareixem els humans i en fem ús d'aquesta aigua. I a més la volem d'una determinada manera. Això se'ns comença a complicar. Se'ns comença a complicar. Els enginyers ho tenim fàcil. Recordeu, balanç de matèria. Fet el balanç de matèria global, què hem de fer ara? Balanç de matèria per components. Entrada més generació, sortida més acumulació. També ho tenim resolt. Clar, llavors us fixeu, ostres, és que n'haurem de fer una aquí, n'haurem de fer una a la potabilitzadora, a la dessaladora, etc. He de dir que a partir d'aquí jo ara també faig un canvi d'escala. Jo em centraré en l'aigua urbana. Per tant, deixo els grans balanços de matèria global, etc, etc, tal, tal, em centraré en l'aigua urbana. I per tant, doncs, anem a fer els balanços. I quines preguntes ens fem? Preguntes de recerca, com molt bé ha dit l'Anna. Primera, bueno, segurament la voldrem potable, aquesta aigua. Com ho farem per potabilitzar-la? Com la utilitzarem després a casa? Com la podrem extreure en el partit el que avui anem aigües residuals? Clar, potser reutilitzant l'aigua, que és... Després ja sortirà una mica el tema un moment. A part d'això, el tema energia, també l'ha dit el director de l'ACA. Aigua i energia és tot un pack. La podrem reciclar? Aquesta, quan parlem els del nostre sector, és la gran pregunta. I de quina manera? I com ho farem per tornar al medi? Per tant, aquestes són les preguntes que diem, bueno, en el tema de l'aigua urbana, què és el que ens plantegem? Molt bé. Això esquemàticament, diguem-ne, és el cicle urbà de l'aigua. El cicle urbà de l'aigua, que nosaltres la captem, la processem, la distribuïm, la recollim i, en principi, l'hauríem de tornar. Per tant, hem fet aquest canvi d'escala i ara és quan em toca parlar, allò, encara no he venit a hablar de mi llibre, això ja ho faré després, evidentment, però em toca parlar com a director del Lekia. Què fa el Lekia? Doncs, bueno, escolta, fem tractament d'aigua potable, tenim un desenvolupament fantàstic d'aplicació de la intel·ligència artificial. Sabeu que en el món de l'aigua potable s'estan canviant els paradigmes, hi haurà noves normatives i, a més, i això és el més important, ho estem fent amb gent de les comarques gironines. ATL, vam començar amb ATL, però ara tenim un projecte molt interessant en Fisersa i estem a punt de signar un nou conveni amb Aigües de Girona. Per tant, estem innovant en els sistemes de tractament de l'aigua potable i en l'entorn comarques gironines. La següent no surt en comarques gironines i ara explicaré per què. En les aigües residuals hem d'aprofitar-les, hem d'aprofitar l'aigua, hem d'aprofitar l'energia i hem d'aprofitar els residus. Però és que fins i tot, i això no m'atreveixo a posar comarques gironines, és que estem en un projecte europeu molt interessant que agafa les aigües residuals, agafa el CO2, un sistema de tractament tecnològic i aquí posa human feeding. És a dir, que això, clar, no m'atreveixo encara a dir-ho, si encara no ens bevem l'aigua reutilitzada, ens menjarem les aigües residuals. No sé si jo hi seré. Alguns diuen que sí, que encara ens les menjarem tu i jo, Pep. I encara ens tocarà transformar les aigües residuals, els microorganismes en proteïnes i ens ho acabarem menjant nosaltres. No ho sé, aquí de moment no ho fem en comarques gironines. Però les aigües residuals sí que les processem o recuperem algun tipus de producte. No hi ha grup que no sigui capaç de dir que estan recuperant productes i això ho fem amb un projecte més ampli, amb gent de Mas Badia, recuperar l'estrobita. D'acord? Per tant, recuperem productes, sí, a part dels que puguin servir per uns altres usos. Recuperem l'aigua, evidentment. I dic que, per tant, estem també, tenim unes instal·lacions de membranes que anem a nivell de laboratori i a nivell de planta pilot que hem aplicat a Platja d'Aro, Quart. Per tant, sí, també estem en comarques gironines intentant fer això. Finalment, de les aigües subterrànies, també, és a dir, la tecnologia química, la tecnologia ambiental, ens pot ajudar també a millorar, perquè clar, les aigües residuals estan molt bé, però algunes estan contaminades i per tant hem de fer sistemes, per tant, suma d'intel·ligències, treballem conjuntament per fer aquest tipus de sistemes. Per tant, això és el que fem a nivell, com a bons enginyers, de millora de la gestió de l'aigua perquè en tinguem prou. Clar, aquí podríem acabar, però no acabem exactament perquè últimament anem més cap allà. Anem més cap allà i aquí jo... El director de l'ACA m'ha agradat molt perquè ha utilitzat una paraula que s'utilitza molt poc i, per tant, felicitats, autocrítica. Per tant, els enginyers ens pensem que perquè tenim solucions tècniques està resolt. Tenim un... Abans de seguir, una mica d'aigua. Tenim un immens fracàs. Allà. Això del fracàs es veu que et posa la boca seca. si féssim aquí una consulta, jo diria, jo faig una mica la broma, de que el 110% dels tècnics diuen que ens prendrem l'aigua residual, perquè tecnològicament està resolt. Jo crec que hem de ser més autocrítics. I, per tant, una bona solució tècnica, això, jo ja tinc una edat, que em sembla que alguns potser comparteixen, però no tothom, amb els anys un aprèn que una bona solució tècnica no és necessàriament una bona solució. Per què? Perquè hi ha nivells de gestió, alguna cosa s'ha parlat aquí, per tant, una bona solució no és necessàriament tal. Amb el Gerard després parlarem de la paradoxa de la modernització del rec, que després acaba costant més aigua, però això és un debat que serà molt interessant, perquè al final hi ha també problemes sociopolítics. Si no som conscients d'aquestes tres escales, diguem-ne, les nostres solucions tècniques poden ser útils per un cas concret, però no tindran futur. I amb una paraula, que consti que no ens havíem posat d'acord. Que no ens havíem posat d'acord, tot i que ens posem d'acord amb altres projectes, diguem-ne, la resiliència. I la percepció, i en els pocs minuts que em queden, és dir, escolta'm, si volem obtenir la resiliència, hem de fer economia circular, hem de fer bona tecnologia, la millor tecnologia, els millors balanços, balanços globals, balanços per components, però hem de tenir dues coses, una altra cosa més. Una és la digitalització. Està venint un món que ens està canviant. I això dedicaré l'última transparència. I hem de tenir en compte una dimensió social. Si no, fracassarem. Hem fracassat en la reutilització de l'aigua. Si no, també podem fracassar. La dimensió social. I aquí jo volia fer un petit homenatge a dos casos. Un, a la meva mare. La meva mare em va ensenyar cultura popular, que no és més net qui més renta, sinó qui menys embruta. I aquí voldria, em sembla que en Gabriel, això és un homenatge a en Gabriel, perquè això li vaig sentir amb ell fa anys, i ho he tret literalment d'un pamflet de la nova cultura de l'aigua, que ens equivocaríem perquè tenir-ne prou no és només tenir més aigua, és quant en gastem, quant en diem que necessitem. Tornem a la paradoxa de la modernització del rec. Si estalviem però després fem més hectàrees, tindrem un problema. Per tant, si no som capaços de contemplar el balanç amb una escala més global sociopolítica, no ens en sortirem. Hem de ser també, no únicament, jo crec que això seria un error, també potser canviar polítiques de satisfer demandes a polítiques per a planificar les demandes. Jo crec que aquesta seria una mica... I això ho dic des d'un enginyer que està fent un sistema electroquímic de tractament, de reducció de nitrats en les aigües subterrànies, no? Vale, i amb això ja pràcticament acabo, excepte una cosa que sí que volia fer, i ja s'ha sortit, i per tant una reivindicació dels sistemes basats en la natura. Crec que aquest és un dels canvis mentals que ens ha d'anar fent. També ja ens ho ha dit el Xavier, no? És a dir, això, no sé si algú ho coneix, això és Girona, això és Sant Narcís, això és un projecte, menys et Sant Narcís, un projecte, diguem-ne, global, en el que intervenen diferents agents, com molt bé ha dit la Clàudia, si no tenim en compte tots els agents on ens sortirem. La gent ha de veure l'aigua per què serveix, l'aigua de la pluja, etc etc. Per tant, si no som conscients d'aquesta dimensió social, ho tindrem fotut. I ja està, només una cosa. El que hem fet avui, això, mira, l'oportunitat de ser l'últim, han sigut canvis, que algú diria canvis incrementals. En el cas de les aigües residuals, estem vivint dels resultats d'una generació que quan va començar a treballar no hi havia cap depuradora a Catalunya, i ara que ens estem jubilant, pràcticament tot Catalunya està depurat, pràcticament. Però aquesta gent ho vam fer amb una mentalitat d'una determinada revolució industrial. Potser els més joves, també una apel·lació als més joves, potser dintre d'un temps ens digueu com la veu cagar. Perquè és que hauríeu d'haver vist que els sistemes havien de ser descentralitzats. No té sentit centralitzar tot el tractament d'una gran població. Potser cadascú, no ho sé. Potser, no hi ha ningú del Consorci, em sembla que hi sigui en Lluís Sala, potser ho hem de fer en blockchain, això és un homenatge. Potser amb una cosa que jo ja no sé el que és, però tothom en parla, i em sembla fins i tot a l'ACA, el BIM, això ja ens ho explicarà un altre. De llistes d'aquestes n'hi haurien moltes, és a dir, hi haurà un canvi disruptiu, hi haurà innovacions, no sé quantes. En tot cas, sí que hi ha un consell, que aquestes innovacions, aquí teniu el Catalan Water Partnership, que us ajudarà, diguem-ne, amb aquest desenvolupament, el que a partir de la universitat fem les nostres coses, en aquesta transferència. I amb això, ja està. Gràcies.
Moltes gràcies a tots els ponents i a la ponent. Excel·lent. Espero que us hagin servit aquestes xerrades. Són molt motivadores, també. Us vull demanar, sisplau, si podeu venir aquí a la taula, els cinc ponents, i mentre us acosteu, temes organitzatius, sisplau, si heu arribat tard, us agrairíem que us apuntéssiu, també us registréssiu, i si algú li fa falta un certificat d'assistència, doncs el podeu recollir, també. Us podeu seure aquí, jo me'n vaig, per respondre als... Sisplau, ara passaríem, doncs, al torn de les qüestions.
No, passi bé, passi el més bé.
La gent vol esmorzar.
Bueno, crec que... Potser hi ha quedat una mica resposta abans, però bé, com a administració hidràulica, crec que heu interpel·lat també els actors locals en la primera ponència i algú més també ho ha fet. És a dir, què li demanaríeu? És a dir, ara tenim aquí el món científic, què li demanaríeu a l'administració hidràulica? Què hauríem de fer? Fet un pla de gestió de 1.500 milions d'euros pels pròxims 6 anys? És molta inversió? És suficient? Quin és aquest gir, no?, de mentalitat que hem de fer tota la societat perquè tot el que avui heu explicat sigui real en tots els àmbits? Una pregunta complexa.
A veure, es podria demanar molta cosa i a vegades podria haver la tendència de dir, home, l'ACO hauria de fer. Jo crec que es fa molt des de l'administració. Sempre es pot fer més, suposo, i fer-ho diferent, no? Però ja que, atès que ho demanes, jo diria... Jo formo part d'una comunitat d'usuaris d'una font molt petita. Paguem i paguem els nostres impostos i no agafem cap dada. Per què? Perquè ningú ens ho demana. Com hauríem de monitoritzar aquella font? Ostres, no ho sé, hauríem de fer un estudi. Però jo penso que, per exemple, molts poblets, perquè fem camp i t'ho trobes, que van d'aquella mina, que van d'aquell pou, i que no tenen cap control. Ja sé que qui ho porta és l'electricista del poble, però si hi hagués una petita voluntat d'exigir aquest control, i després què en fem de les dades, com els descentralitzem, això és complicat, però guanyaríem una informació sobre el territori que no seria cara, podríem haver-hi línies d'ajut, no ho sé, però que seria molt interessant a cara termini. És allò que deia, que ens veiem el colesterol cada any, i al final, quan patem, oh, és que ja es veia venir, diu el metge, que tens que haver deixat les botifarres. Bueno, tenia que haver deixat. Però escolta, si tu veus que el pou va baixant, podria deixar les botifarres, o deixaràs, o buscaràs solucions, o diràs, senyors de l'ACA, què faig? O senyors de les empreses, o de la universitat, què faig? Val? Jo crec que estimular la presa de dades com una mena de bottom-up seria molt interessant que ara abastir un plànol del país hidrològic, superficial i subterrani. Jo podria tenir més... El superficial es podria estar més ben mesurat que el subterrani, i el subterrani és menys costós, perquè no calen infraestructures. Es poden fer servir pous vells, per què no, si són representatius? Posar-hi un diver són 1.000 euros, 1.500. Val, perdó, en Manel té... doncs ja està dit. No, bueno, es va...
Jo només afegiria una mica, tornant amb la intervenció, no?, que he fet a l'inici. No és responsabilitat només de l'administració hidràulica ACA, sinó que és una mica la responsabilitat de tots els estaments i de tots els agents, no? Pensar i fer com podem augmentar tots els incentius per fer-ho a totes les escales possibles, però no només incentius econòmics i financers, no?, sinó que hi ha molts altres tipus d'incentius, moltes vegades de grafí, aquesta dimensió humana, social, que ara a la darrera intervenció d'en Manel, doncs anàvem a aquesta línia. No serà res possible si no hi ha una ciutadania, unes empreses privades, un sector turístic, els turistes, els residents permanents que no s'impliquen en això. No? Llavors,
pensar com incentivar totes aquestes accions des de tots els agents possibles i com limitar o reduir les barreres, però que no són només d'ordre econòmic, sinó que són d'ordre de dades, de formació, de dades, de transferència d'aquestes dades des dels centres de recerca, de les universitats. Tenim nosaltres molta feina a fer de transmetre aquestes dades cap a aquests agents que estan en el territori. Dintre les mateixes administracions, que sigui molt més permeable també, que sigui molt més fluid aquest intercanvi d'informació entre els diferents departaments d'una administració, per exemple. Jo crec que hi ha molta feina a fer en aquest sentit, que se'n fa molta, però encara en queda molta per fer.
Sí.
No, jo, a mi m'ha agradat molt el que has dit, Pep, d'això d'obtenir dades, perquè realment nosaltres, quan ens vam posar a treballar amb el REC, i concretament hi ha moltes zones que no té sentit passar-les a REC a pressió, que és el que avui us he explicat com un cas, no? On realment hi ha un desconeixement, no? No està quantificat. No està quantificat perquè pot variar molt en funció de diferents paràmetres. I jo crec que a nivell d'aigües subterrànies, per exemple, que bueno, jo no en sóc expert, però en parlava, i que és una de les fonts doncs, no? que es fan servir, també em falten moltes, no, de dades, de saber els recursos que realment hi ha. És a dir, mesurar, jo penso que si tenim les dades podrem gestionar, i si podem gestionar, doncs, bueno, ja tothom des dels seus punts de vista, no, podrà portar solucions. I també l'altre és que aquí, bàsicament hem parlat d'aigua, no, tots, però realment el que mou la societat, diguéssim, el que mou la gent, no és l'interès per l'aigua. És a dir, aquí, no sé, potser discrep una mica de tu, no? Però el sector productiu el mou el diner, no? I abans ha sortit un exemple de dir, home, si els agricultors continuessin amb els cultius tradicionals de cereal a la zona doncs, del Segarra-Garrigues, doncs segurament s'alliberarien recursos, no? Però també tindríem doncs, un sector molt més empobrit, no? Perquè no té res a veure doncs, el que dona per un agricultor una hectàrea d'un cultiu, doncs, que la societat està disposada a pagar-ne un preu, que un altre que va a la pila i que es paga un preu molt baix. No? Llavors, clar, hi ha el perill, no?, de que si ho focalitzem tot amb l'aigua, i l'aigua és el bé suprem i totes les decisions es prenen per tenir aigua, doncs ens perdem, no? Ens perdem i no prenem les decisions adequades, no?
Jo diria que està relativament fàcil, perquè el que s'està proposant, això de les dades, és la digitalització que ja està en aquest sector i en tots els sectors. Vull dir que això d'alguna manera és relativament fàcil. A partir d'aquí, després, la gestió i com participa la gent ja suposo que seria un altre tema i tal. Si hi ha més...
No, bueno,
que tothom només pugui...
Només afegir a la dificultat d'obtenir dades, quan parles de projectes de restauració o quan parles de projectes grossos, mentre tens el projecte tens diners i tot funciona, pots muntar uns estudis molt complets que te permetin veure tot com va, però quan s'acaba el projecte s'acaben els recursos i, clar, això després has de mirar a veure com ho vols d'anar-ho controlant, no? No només en termes de recerca, sinó també en termes de funcionament. És a dir, quan els projectes LIFE, per exemple, el que promouen és un canvi de model. I ells se diuen, tu canvies el model, però després tu l'has de mantenir. I aquest manteniment del model a posteriori és una mica repte, en el sentit que necessitem estructures que ens ho permetin garantir, no? Amb recursos que a vegades són 10 vegades més inferiors que serien el que és el muntar allò, no?
Sí, no, em fa sentir fatal.
No, mentre puja les escales,
I només una frase, és a dir, l'aigua és l'excusa per replantejar moltes coses de la societat actual. Ha parlat de la producció, hem parlat del model de gestió, del model de territori, model alimentari. Per tant, l'aigua poder és aquell denominador comú que ens faria replantejar allò que sempre diguem de quin país volem. I ho deixo aquí.
Sí, hola, bon dia. Mira, Pere Maluquer, president de la Mancomunitat d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau. Nosaltres som territori, aquí vosaltres feu recerca, realment és interessantíssim el que avui he après aquí. I a mi el que m'agradaria és doncs, sortir d'aquí una mica amb la idea de com podem transmetre tot això al territori. En allà som la terra, som a l'Empordà, estem amb, com ha dit el director general de l'ACA, estàvem amb sequera, amb alerta, i per tant hem començat a aplicar algunes mesures. El que passa que sé que el que veiem és que costa molt conscienciar la població a l'hora de fer aquests estalvis, aquests, què vol dir 250 litres per habitant i dia. Totes aquestes coses la gent no les entén, ni tampoc saben com les mirem. Jo penso que seria interessant doncs, treure alguna conclusió d'aquí de com aportar el vostre coneixement per fer dur a terme iniciatives concretes que permetin visualitzar doncs, tots aquests estudis tan interessants i també veure com gestionem el paisatge, el territori, com seguim, com els pagesos seguim regant els nostres camps, si ho estem fent doncs, d'una manera poc eficient, tot i que quina inversió fa falta. I després doncs, el fet de que també estem dins del CAP de Creus, que vam aprovar una carta europea del turisme sostenible, allà una de les accions són això, millorar la gestió de l'aigua. Però què deixin? Millorar la gestió de l'aigua i què fem? Doncs bueno, dins dels hotels que posin reductors a les aixetes, coses d'aquestes, però jo penso que això no sé si va prou ràpid com van com amb els canvis que esteu apuntant vosaltres. Res més.
Hem de respondre. Em sembla que la Clàudia diu que se li gira feina.
Sí. De fet, gràcies perquè justament no, doncs, fer aquesta jornada posa de manifest que tenim aquesta intenció de fer arribar doncs, al territori doncs, el coneixement de la universitat i aquí estem doncs, per col·laborar, per ajudar i per transmetre, perquè la investigació i la recerca no es pot quedar tancada a la universitat, ha d'arribar al territori i el motiu d'aquesta jornada és aquest. Contacteu-nos, contacteu al Campus Aigua i nosaltres sempre donarem resposta. Tenim aquests 5 magnífics investigadors i investigadora que els hi vaig proposar participar en aquesta jornada, de tots vaig tenir un sí, igualment d'en Gabriel, igualment doncs, dels ponents de la taula rodona. Per tant, hi ha ganes, nosaltres ho hem de fer, també tenim aquesta... Bueno, va implícit no?, amb la nostra feina, per tant, recollim el testimoni i gràcies per l'aportació. Si us sembla, passem doncs, a la pausa cafè i així podem parlar de manera més distesa entre tots nosaltres i gràcies.